Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Durant aquests dies, l'enllumenat públic de Roquetes i el Raval de Cristo s'està millorant amb la instal·lació de nous fanals equipats amb làmpades LED. El regidor d'Obres Públiques i Gestió Ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, ha ressaltat que amb aquesta actuació, a part de millorar la il·luminació dels principals nuclis del municipi, suposarà a més un estalvi econòmic i energètic.
Ara mateix ens trobem a la Raval de Cristo, és un dels llocs on s'ha començat l'obra de millora de l'enllumenat tant de Roquetes com de la Raval de Cristo. Aquesta obra consisteix en canviar la luminària LED diversos carrers tant de Roquetes com de la Raval de Cristo. En aquest cas, a la Raval de Cristo es canvia tot el carrer Sagrat Cor i a Roquetes es canvia l'Avinguda Port de Caro, carrer Major, Pare Romanyà, carrer Canal i Diego de León. És una obra en un import de 450.000 euros que, a part de millorar i molt la il·luminació nocturna de les principals artèries de la nostra ciutat, ens donarà un estalvi econòmic i energètic que ajudarà a mantenir millor i sosteniblement tant Roquetes com en definitiva tot el planeta. Les obres han començat fa unes setmanes, han pogut veure el carrer Canal, dins d'aquesta obra també se substitueix tota la vorera i s'instal·len 32 punts de llum nous a la part que dona al canal i a poc a poc també s'estan reforçant tots els fonaments de l'Avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare Romanyà per a que quan s'instal·len les noves faroles, que són una mica més grans que les actuals, tindré la fonamentació ja feta.
Ivan García també ha explicat que recentment, a l'Hort de Crueix, s'han iniciat les obres de reforma del parc infantil i la construcció d'un nou enjardinament amb la plantació de més arbres i també la construcció d'una petita grada que donarà accés a la pista.
Ens trobem aquí a l'Hort de Crueix en l'obra que també s'ha iniciat recentment. És una obra que consisteix en la reforma de tot el parc infantil, la renovació tant dels elements com del terra, on s'instal·larà una mescla entre zones de cautxo continuo i sauló i la reforma del que és l'enjardinament. Com podeu veure, hi haurà una part de superfície dura que ens servirà per a poder fer actes quan pugui tornar a la normalitat en festa major i qualsevol acte que féssim durant l'any, i el reforç de l'arbrat de la zona, que es plantaran uns 12 arbres nous per a facilitar la sombra a l'estiu que tant necessitem quan són les festes majors. En aquesta mateixa obra també s'ha derrumbat el muret que hi havia a l'Avinguda Port de Caro i es construeix una petita grada que donarà accés a la pista per a que quan se facin activitats la gent també pugui estar sentada per a gaudir dels espectacles. És una obra amb un cost de 100.000 euros que després vindrà reforçada en la pintura de tota la façana interior de l'Hort de Crueix per a seguidament poder tornar a traure la licitació del bar i poder donar la vida que anteriorment a la pandèmia tenia la zona. Pensem que és una obra important, és el parc emblemàtic de la nostra ciutat i esperem que a final d'any aquesta obra ja pugui estar acabada.
L'obra de millora de l'enllumenat públic de Roquetes i el Raval de Cristo i l'actuació que s'estan portant a terme a l'Hort de Crueix tenen un pressupost total de 550.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La central eòlica Ampliació Colladetes del Perelló serà el primer i únic nou projecte de renovables de les Terres de l'Ebre que se'n regirà pel Decret d'Emergència Climàtica 16/2019. La sol·licitud d'autorització està en procés d'informació pública des del passat 26 d'octubre. L'anunci es va publicar el dia anterior a la publicació del nou Decret de Renovables pel qual se li aplicarà la legislació anterior, sense necessitat de tenir consens de la meitat dels propietaris ni oferir un 20% de participació. Des de GPEC sospiten que la promotora ha tingut informació privilegiada. Els quatre nous aerogeneradors del parc se situen prop de la central Colladetes, una de les primeres que es va posar en marxa a Catalunya l'any 1999. Les al·legacions al projecte es poden presentar fins al 8 de desembre als Serveis Territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre i, preferentment, per mitjà electrònic. L'entitat ecologista denuncia que la informació del projecte no estigui disponible a l'Ajuntament del Perelló. Hi ha molta gent que no té accés en línia al projecte o ha de demanar cita per ser atesos a la delegació del govern a Tortosa, una situació que el GPEC ha qualificat d'infame perquè els afectats no han rebut informació particular de com els afecta la nova central i les línies d'evacuació. Des de la Direcció Territorial d'Acció Climàtica s'han compromès a habilitar la informació del projecte perquè es pugui consultar a l'Ajuntament, però encara no s'ha concretat quan ni com i el termini per presentar al·legacions corre des del passat 26 d'octubre. L'entitat ecologista AGPEC ha organitzat una jornada al Cinema Auditori Victòria del Perelló el dia 11 de novembre per parlar sobre el model d'implantació d'energies renovables a Catalunya i analitzar les alternatives que existeixen, així com també assessorar els afectats. La Mesa dels Congrés dels Diputats va emetre a tràmit ahir dimecres la petició dels grups d'Esquerra i Compromís per a la creació d'una comissió parlamentària per depurar responsabilitats del fiasco del magatzem submarí de gas Castor, que va provocar més de 500 petits terratrèmols i va acabar costant com a mínim 1.350 milions d'euros als contribuents. L'admissió a tràmit no suposa que la petició obtingui l'aval de la Junta de Portaveus, que, previsiblement, acabarà rebutjant la proposta amb el vot contrari del PSOE i del Partit Popular. La iniciativa d'Esquerra i Compromís recorda que el Congrés té l'obligació de posar llum i taquígrafs sobre el procés administratiu i polític que va fer possible el projecte i que, un cop va fer fallida, va compensar les empreses que l'impulsaven. Una obra que han qualificat de faraònica i de gran cost, que només pretenia beneficiar els oligopolis i que, a més, sostenen, es va adjudicar sense concurrència competitiva ni publicitat. Ahir dimecres 3 de novembre es va constituir al Parlament de Catalunya la Comissió d'Estudi per a la Protecció del Delta de l'Ebre, que serà presidida pel diputat republicà Lluís Salvadó i que té per objectiu l'estudi i el seguiment de les mesures que es portaran a terme al Delta davant de les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic. El diputat ha explicat que a la comissió hi participaran representants de les administracions de la Generalitat, de l'Estat i de les administracions locals de les Terres de l'Ebre, així com també representants dels sectors econòmics, d'entitats socials i especialment d'acadèmics i experts en les diferents disciplines que cal desplegar per garantir la preservació del Delta de l'Ebre. Lluís Salvadó ha destacat que la comissió neix en un moment de gran transcendència perquè, ha dit, hi ha dues eines fonamentals de planificació per al futur del Delta que estan ara pendents de concretar-se, com són el Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre i el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per al període 2021-2027. Lluís Salvadó també ha explicat que la comissió pretén elevar la problemàtica del Delta a la màxima institució democràtica del país i, sobretot, es vol que serveixi d'espai per escoltar totes les veus i facilitar el diàleg i el consens interadministratiu i social, així com també accelerar el desplegament de les mesures per protegir el Delta, fent-ne un seguiment detallat i aprofitant les fonts europees per reimplantar les solucions com més ràpidament millor. Finalment, la diputada Maria Jesús Viña serà la portaveu del grup republicà a la comissió, la qual és fruit de la moció sobre les actuacions per tal d'assegurar la protecció del Delta, presentada per Esquerra la passada legislatura i que, després de ser aprovada per unanimitat de tots els grups, no es va poder posar en marxa per la convocatòria electoral.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El grup ecologista AGPEC ha formalitzat la compra d'una finca a la partida de l'Arion, al terme municipal d'Ulldecona, amb l'objectiu de protegir de l'espoli les oliveres monumentals existents. La finca, de 2 hectàrees i situada en aquesta zona del nord de la Serra de Godall, es trobava abandonada. Després de fer efectiva la compra, de la qual no n'ha transcendit l'import pagat, els ecologistes l'han recuperat i aspiren a posar-la en producció en el futur per obtenir oli ecològic. L'objectiu final, però, és que la finca esdevingui el primer pas per crear una reserva o xarxa de custòdia a la zona a partir d'acords amb els propietaris de finques properes. El GPEC ha recordat que el passat mes d'agost ja van signar el primer acord de custòdia amb una finca d'oliveres monumentals adjacents a la recentment adquirida. La idea és ampliar aquesta reserva a finques properes amb acords de custòdia amb els seus propietaris, pactant accions per protegir la natura, el paisatge i el patrimoni cultural d'aquestes terres. Es tracta d'una figura legal que és reconeguda per la Generalitat i el GPEC ja han assignat més de 40 en diferents àmbits. La Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa, centre de salut pública de titularitat municipal, ha estat finalista dels Premis Best Spanish Hospitals, premis als millors centres hospitalaris públics i privats de tot l'estat. D'aquesta manera, la clínica ha estat reconeguda pel Servei Materno-Infantil, categoria que valora l'atenció en els processos de part, neonats i pediatria. Anualment, la Clínica Terres de l'Ebre acull més d'un centenar de naixements. Entre els serveis que dispensa hi ha les consultes d'obstetrícia, obstetrícia i llevadora, que fan el seguiment de l'embaràs des del primer dia i fins al moment del part. A més, l'equip de professionals de l'àrea d'hospitalització acompanyen tot el procés amb recomanacions tant per a la mare com per a la cura del nounat, una vegada deixen aquest centre. Aquests guardons, que s'han lliurat per tercera edició, volen reconèixer la tasca dels centres sanitaris en base a diversos indicadors claus sobre els processos prevalents d'actuació en hospitals d'aguts. L'Ajuntament de Tortosa habilitarà un espai de memòria als deportants de la ciutat que van passar pels camps de concentració nazi. Ho farà dedicant un espai del Museu de Tortosa adjacent a la sala d'exposicions temporals que porta el nom d'Antonio García, fotògraf tortosí supervivent dels camps d'extermini que, juntament amb Francesc Boix, va ser clau per a conservar fotografies i negatius que van permetre testimoniar els horrors que s'havien comès. En total, està documentada l'existència d'almenys 36 tortosins que van ser enviats als camps nazis, la majoria dels quals van anar a Mauthausen. De tots estos, només 12 en van sortir en vida. Ara, l'espai de memòria dels deportats servirà per recordar-los. La inauguració d'aquest espai de memòria tindrà lloc aquest dissabte 6 de novembre a les 11:30 del matí en el marc d'unes jornades que dedicaran una de les seves activitats a la figura d'Antoni García. Serà aquest divendres, dia 5, a les 6 de la tarda, amb la presentació a l'aula didàctica del Museu del Llibre Un fotògraf tortosí a Mauthausen, Antoni García, escrit per Núria Aragonès. També al voltant del fotoperiodisme de guerra, aquest dissabte a les 12 del migdia, està prevista una taula rodona amb la participació de l'historiador Jordi Alguer, coneixedor del fons de Francesc Boix, la periodista, historiadora i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Teresa Ferrer, i també el cap internacional del diari Ara, Francesc Millán. Prèviament a tots aquests actes, avui dijous, dia 4 i a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori Felip Pedrell es projectarà el documental La capsa vermella, La guerra infinita d'Antoni Campaña, amb la presentació per part dels codirectors Arnau González i Plàcid García Plans i també del realitzador i productor executiu Santi Vall de Pérez.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Seprona de la Guàrdia Civil investiga el gerent del restaurant de les Cases d'Alcanar per vendre i servir dàtils de mar, una espècie protegida, al seu establiment. Diumenge, al migdia passat, els agents del cos van trobar diversos exemplars d'aquest mol·lusc en una vitrina d'exteriors exposada al públic amb el preu de venda posat, així com també anunciat en una pissarra fora al local i al seu menú. Segons el relat policial, el Seprona va actuar després d'haver tingut coneixement de la comercialització de dàtils en diversos establiments de la Costa de l'Ebre. Els agents van prendre declaració al gerent del restaurant com a investigat per un presumpte delicte relatiu a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. El Bisbat de Tortosa ha tancat l'exercici de l'any 2020 amb un superàvit de 524.965 euros. Els ingressos derivats de les aportacions dels fidels van caure uns 120.000 euros, mentre que les despeses per activitats pastorals i aportacions per a l'acció social es van incrementar en uns 100.000 euros. Els ingressos a les parròquies i la catedral de Tortosa han disminuït en 237.760 euros respecte a l'any 2019. Les despeses també han disminuït en 72.564 euros. D'altra banda, Càritas Diocesana va desplegar 26 projectes socials. Es van atendre directament 8.534 persones i a 3.644 famílies. L'acció social es va dur a terme amb un equip de 18 tècnics i treballadors professionals de Càritas i 684 voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de Tortosa van ser de 2.394.140 euros. A la residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel de Tortosa s'han atès una mitjana de 115 persones al servei residencial i unes 35 persones al centre de dia. També s'ha mantingut, quan les restriccions ho han permès, el projecte solidari Compartint Taula, amb àpats gratuïts a gent gran amb dificultats econòmiques i socials. El projecte va repartir 1.764 àpats. Finalment, la diòcesi de Tortosa també ha aportat 59.489 euros a missions en diferents indrets, 139.765 euros per mitjà de Mans Unides. Aquest diumenge se celebra Germanor, el dia de l'Església Diocesana. L'any passat es van recaptar 34.900 euros, 1.664 euros més que l'any 2019.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment dintre del nostre informatiu de conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Ens informa des de l'Institut Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres.
Hola, bon dia. Aquest dijous que hem començat amb aquest vent de component nord-oest, que ho fa amb força, cops que arriben a superar els 75 km per hora, al Perelló, també a Portbou. El centre del dia ja ha anat afluixant, no ha acabat de desaparèixer el mestral a les comarques de Tarragona, tampoc a la tramuntana a l'Empordà, però sí que esperem que es torni a reforçar al final del dia. Per tant, aquesta tarda de dijous vindrà marcada pel sol, com on vol, hi haurà alguns intervals de núvols baixos, a punts del sector central del litoral, també del prelitoral o al sud de les comarques de Girona, al vessant nord del Pirineu. També hi haurà el cel tapat i s'esperen precipitacions amb una cota de neu que voltarà els 1.200 metres. De cara a la jornada de divendres, encara es mantindrà aquest ambient fred per sota del que és habitual per l'època de l'any. Amb tot, farà més sol i encara continuaran restringits al vessant nord del Pirineu aquests núvols que continuaran deixant precipitacions amb una cota de neu que arribarà a voltar als 800-900 metres. De cara al cap de setmana, encara es mantindrà aquest ambient fred per sota del que és habitual per aquesta època de tardor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.